A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 17 minuts, Ricard Vicente, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Està tot més calmat?
Bueno, pot ser un miratge.
I ara?
Sí, si haig de ser sincer. El darrer ple pot haver interpretat, el ple de les ordenances, que la situació estava més tranquil·la. Evidentment, hi ha hagut una sèrie de reunions que han propiciat que haguem pogut parlar amb el govern, cosa que ja, com vam dir el ple, agraïm. Cada cosa s'ha de posar al seu lloc i, per tant, alguna cosa s'ha mogut i, per tant, cal saber apreciar. Però a la vegada no podem dir que les coses hagin canviat radicalment, en el sentit de la situació de Sitges és la que és. L'article d'en David García, en un determinat moment, del primer secretari del PSC, explicant que estava en una situació de col·lapse, tant a nivell de la situació de la vila, de la via pública, de la neteja, com de la promoció, com de tants i tants altres accions que han de portar des d'un ajuntament, continua sent la mateixa. Per tant, la situació continuem pensant que és crítica. Ja ha passat més d'un any de govern, en portem 5 i escaig del senyor Miquel Forns, i per tant hi ha moltes coses a fer perquè no s'han fet. I per tant la crítica continua sobre la taula. Ara bé, si hi ha una possibilitat d'acostament, des de Sitges en positiu sempre hem volgut ser protagonistes de les coses, no ser-ne passius. I per tant des del primer dia hem volgut ser alternativa. Una alternativa plantejant des d'una altra opció de govern, una altra alternativa plantejant altres possibilitats, escenaris, cal estudiar-los, però volem ser protagonistes i estem aquí per treballar i per arribar a una sèrie d'acords o de situacions que facin que Sitges millori.
Ens heu posat ja d'entrada molt bé l'article de David García que deia prou, es titulava així directament prou, i que proposava en veu alta la possibilitat d'un govern de concentració que d'alguna forma intentés superar l'estat de patia, de col·lapse, de bloqueig, com anomenaven en diferents adjectius David García, la situació actual degut a la gestió de l'equip de govern. Des d'aquell article, ja no preguntar-vos, perquè suposo que és una obvietat, si us identificàveu amb aquesta proposta que podia fer el primer secretari general del Partit dels Socialistes i fins a quin punt, des de Sitges en positiu o des del propi Partit dels Socialistes, s'ha intentat en algun moment allò llançar l'AM, a veure qui podia compartir el plantejament d'aquell article i qui es podia afegir o qui podia tenir interès en un govern de concentració.
La situació per arribar a redactar un article com aquest, en nom de David García com a primer secretari, i entenc que parlo com a Sitges en positiu, i per tant també hi ha Iniciativa per Catalunya Verds, que en aquest cas no són els que signen la carta, però com a representant de Sitges en positiu sí que estaríem d'acord en que la situació de Sitges ha arribat a un punt de col·lapse. Això ho compartim tot el grup municipal, de que la situació és delicada. A partir d'aquí, teníem molt clar que alguna cosa cal fer, i és el que hem anat dient durant aquest temps. No podem estar 2 anys i mig més així. És impossible. Perquè l'Ajuntament està col·lapsat i perquè arribarem a un punt de, com diríem, de nihilisme absolut en el qual no arribaríem al lloc. Per tant, arribaríem a una situació d'apatia en el qual acabaríem reconeixent que l'Ajuntament no fa la seva feina, que no hem d'esperar res del nostre Ajuntament i els nostres representants, i per tant la situació seria de col·lapse. I aquesta situació entenc que no la vol ningú. David García, en el seu article, que jo recolzo, fa aquesta proposta. Fa aquesta proposta en el sentit de si el problema és que ningú es vol posar dins el govern per a veure què no en treu, quina situació pot patir com a partit o com a grup municipal, fem un pas endavant tots junts i mirem de buscar una solució de desbloqueig. I crec que és interessant i intel·ligent fer un plantejament d'aquest tipus. Perquè, el que deia, no podíem continuar amb els 8 regidors de l'equip de govern. I a partir d'ara, des de les ordenances i també des del pressupost que anuncio que ja hem demanat una reunió immediata amb el govern per tal de treballar aquest pressupost del 2017 i començar ja, no com sempre ens passa, que anem a última hora, doncs la voluntat, tant si és d'arribar a algun tipus de pacte amb el govern per entrar a govern o no, dependrà, i no vull enganyar ningú, dependrà del que passi amb aquestes reunions i en els acords que arribem. Siguem sincers, jo no vull enganyar ningú. La realitat, hem estat molt dividits i molt diferenciats entre un grup i l'altre. Per tant, les coses no s'arreglen d'un dia per l'altre, encara que ara semblaria que enganyem més la gent. Escolta'm, el Ricard ha arribat a ser molt contundent en els plens amb la gestió municipal, el Ricard, el grup municipal, la Carme, el Marc, tots tres, i ara no s'entendria que de cop i volta ja ho he entesa. No és això. Però tampoc volem que se'ns critiqui com tantes vegades que som els que posen pals a les rodes i que posem problemes, perquè tampoc és la nostra voluntat. Per tant, si hi ha un possible acostament, s'haurà de treballar molt. També ho diem, s'haurà de treballar molt i no serà gens fàcil, perquè les coses que hem passat fins al dia d'avui no ajuden a haver arribat a una situació de relació simpàtica ni positiva.
Matisseu-nos.
Però tot és possible sempre i quan es treballi molt i es camini d'una determinada manera.
O sigui, hi ha la possibilitat, o Sitges en positiu, es pot plantejar l'hipòtesi de participar en la tasca de govern?
Dependrà del tipus de pressupost que fem i de moltes altres gestions. Haurien de canviar moltes altres coses dins la casa. No pot ser...
Ho dic que, des del punt de vista pragmàtic, qui ens escolti, bé, més enllà de la, no diré que de la ideologia de cadascú, però poden coincidir aquesta intenció del govern d'obrir-se a propostes per incorporar a noves formacions en el govern a la intenció que pugui tenir Sitges en positiu de poder facilitar la governabilitat, incorporar-se a la gestió, etc, etc. Poden coincidir aquestes dues coses?
Nosaltres el que volem és, com deia al principi, ser protagonistes de les coses. I per tant, a hores d'ara, som conscients de que la situació està en un obstacle. I per tant, nosaltres treballarem perquè això no arribi a més i es pugui desarticular i es pugui arreglar. Aquesta és la nostra voluntat.
El treball pot venir més de la col·laboració amb el govern que no, diguem-ne, d'un govern alternatiu, d'una proposta que...
Sincerament, ara jo no m'imagino un govern pactat. Ara, per tot el que ha passat, un govern, entrar a govern, ara no m'ho imagino. Això no vol dir que en molt treball i queda molt de legislatura i jo ara, diguem, nego durant la resta de legislatura a entrar a govern. No, això tampoc ho diré. Perquè tampoc em sembla que seria sensat per part del grup municipal. He de dir, no, perquè no. Parlem-ho. Però també vull ser molt sincer. Que ningú agafi esperances ràpides de que les coses canviaran en breu per part de Sitges en positiu, perquè la realitat no ens ajuda. A un any vista de les eleccions, vam dir, vinga, amb l'agència de turisme que nosaltres volíem mantenir, la van fer caure fa un any. Tot just fa 10 dies, 2 setmanes, encara estaven redactant el reglament del nou Consell de Turisme. Això és intolerable. No podem estar un any per fer un reglament. No anem bé. I amb això continuem sent molt crítics. El Consell de Territori es va anul·lar ja fa... En l'anterior legislatura, la regidora Redondo ja va anul·lar el Consell de Territori per obrir un altre procés participatiu, un altre grup de treball, i fer aquest consell, de l'anterior a aquest. És que les persones que ens van demanar per designar aquest Consell de Territori n'hi han passat per ple, i ha passat més d'un any. Per tant, no tot és això. Evidentment que hi ha la voluntat. Ens hem de seure i treballar les ordenances. I hem sigut, crec, molt generosos donant l'abstenció. Evidentment, el sí, no. Perquè la nostra proposta d'ordenances comporta que la progressivitat fiscal sigui el moll de l'os de les ordenances. I per tant, són obsoletes les ordenances com a tal, que arriben a cada mes d'octubre i s'hagin de treballar sobre uns preus pactats sense analitzar tots els serveis en general, què és el que volem oferir, què és el que volem prioritzar. Si no es fa aquesta tasca de fons, i a la vegada qui ha de pagar més i qui ha de pagar menys segons el que té i el que necessita, si no es fa tot aquest treball previ, que és el moll de l'os del que considerem un partit d'esquerres, per ser més justos amb el que cadascú té i on ens trobem i on volem anar, no es poden recolzar unes ordenances fiscals. Ara, generositat, que no ens diguin que és una porta constant al no, però tampoc ens equivoquem, així com les ordenances són una sèrie de preus, de taxes, d'impostos, que amb algunes coses no hi hem estat d'acord, però hem recolzat aquesta abstenció per no bloquejar res, també siguem conscients, el pressupost serà bastant més difícil, perquè és una eina política. Siguem conscients, no és el mateix que posar una taxa 10 cèntims més amunt o avall o euro amunt o avall, no, és una eina política que et dona tota un relat del que vols fer, i això és molt més difícil de pactar per tot el que comporta. Que a hores d'ara, en el pressupost de l'any passat, que vam votar un no claríssim, a hores d'ara hi hagin partides sense esgotar, que a hores d'ara s'estiguin fent modificacions de crèdit molt importants que canvien el plantejament, quan vam fer l'eina pressupost, tu poses uns diners per dir destinarem això, això, això. I ara, últim moment, se'ns digui no s'ha gastat. i per tant ho reubiquem i estem parlant de molts diners, de milers i milers d'euros, per tant em demostra, i torno a ser crític, que no s'ha gestionat.
Però al final, com que algú us dirà, mira, almenys podrem obrir la biblioteca, perquè tindrem diners que no podríem tenir de cap altra manera si no fos rescabalant del que no s'ha gastat.
I com s'ha gestionat el tema de la biblioteca per arribar a tenir-la tancada 2 anys i mig? Ja perdo la compte, no sé si és on...
No,
2 anys? No ten...
Més.
No, encara n'ha curt, no?
Més, perquè fa un any que les obres estan acabades.
Per tant, preguntem-nos per què. No siguem tan banals en dir, és que les coses són complicades i no comencem a tirar la culpa cap als altres, cap a qui sigui, que la culpa sempre és orfe, no la vol ningú, però hi ha qui té responsabilitats i les ha d'assumir, el senyor alcalde el primer. Per tant, no anem a buscar problemes. La gestió del pressupost no ha sigut l'adequada, ni molt menys. I per tant, a hores d'ara cal de treballar molt per a veure com arribem en aquest pressupost. Molt, i vol dir molt, vol dir moltíssim, que quedi clar.
Dues coses a partir del que dèieu. Quan fa un instant Ricard Vicente comentava, jo no puc garantir que en el que queda de legislatura formi part de l'equip on quedi en aquesta posició. Suposo que tampoc no es deu poder garantir que l'oposició com a tal pugui fer un front comú en algun moment de la legislatura amb aquesta composició tan heterogènia que té, no?
No es pot, evidentment, no es pot negar res, però siguem sincers també. Jo crec que Sitges en positiu ha vetllat des del primer dia, a part de, per voler ser protagonista, per la seva coherència. I per tant, pactes impossibles no els signarà. Pactes impossibles no els signarà.
Ho dic perquè estem en aquella legislatura en què l'oposició se sap que difícilment pot pactar amb unes diferències tan evidents que hi ha entre ella des del punt de vista ideològic, i el govern sap que tampoc no ho té gens fàcil, tal com estan les coses. Tothom sap la seva pena, per dir-ho d'alguna manera.
I qui rep les conseqüències? La ciutadania i el poble de Sitges. I en aquest sentit estem en una situació molt crítica. Jo no vull perdre de vista aquest plantejament. Que les terrasses encara estiguin com estan, que hagi hagut de parlar amb les platges per la neteja, que ho han passat fatal aquest estiu per ensortir-se'n amb els recursos que tenien... En grans sentits de la promoció de la vila, queda, Sitges era un poble viu i que tenia gràcia i que tothom li reconeixia certa trempera.
Algú us demanarà que feu la subordinada, però, vinga. I que digueu, Sitges era un poble viu, coma, però endeutat fins al capdamunt. Punt.
Endeutat fins al capdamunt. I ara, sobrant diners, 25 milions d'euros, som conscients de calcular d'un pressupost que té l'Ajuntament, l'any passat crec que eren de 41 milions i mig, que tinguem un sobrant, un romanent, una caixeta, una caixassa de 25 milions d'euros? Som conscients del que és més de la meitat.
Deixeu-me fer una pregunta
per any. És més de la meitat, per tant, permet-me, Vicenç.
Sí, home, i tant.
No em val, després de 5 anys, la situació va ser molt delicada. Ho hem parlat manta vegada. No em serveix que a hores d'ara, després de 5 anys d'aquest govern o d'aquest alcalde, ens trobem en aquesta situació. M'és molt fàcil. Per què hem arribat aquí? A qui li fiquem la culpa? A la interventora? Quin pla de treball s'ha fet per si el tema de la facturació és un problema? Quin pla de treball, ensenyi-me'l, per arribar a que això es desbloquegi? El problema és dels tècnics, també ha arribat a dir que era dels tècnics en un determinat moment. Quines gestions s'han fet al respecte? Escolto masses vegades que sempre hi ha una culpa fora. I escolta'm, cadascú ha de tenir la seva responsabilitat. I per tant, no em val llançar pilotes fora. Ni a mi, ni al meu grup, ni a ningú. Per tant, siguem seriosos. Sitges està pitjor, pitjor. I ara ja no és per una qüestió econòmica. Perquè el dia que desbloquegem aquesta caixa, jo no sé què...
Per aquí anava, precisament. Des d'un punt de vista allò d'estratègia política, quan es desbloqueja aquesta caixa dels 25 milions, val més la pena estar a prop del govern que estar a l'oposició?
Quan es desbloqueja aquesta caixa...
Algun dia, valdrà més la pena estar al govern o prop del govern que estar a l'oposició?
No caldria contestar aquesta pregunta si fes cas al senyor Moliner, que ja va agafar el compromís en un determinat moment, quan no eren 25, quan eren molt menys, de que amb aquesta voluntat del govern d'arribar a acords, les grans bosses de diners es pactarien, s'arribarien a acords, encara que no hi hagués cap govern d'acord, perquè enteníem, entre tots plegats, que el desbloqueig d'aquesta bossa serà una situació que permetrà certs canvis i, per tant, val la pena consensuar-los. Aquest és el pacte. Per tant, no caldria no caldria. I jo em veig capaç, el meu grup es veu capaç de fer-ho des d'una banda o des de l'altra. I entenc que es pot parlar, i si ara ens començarem a seure de seguida que tinguin la documentació que els hem demanat per pressupostos, entenc que per aquest tema també ens podríem asseure.
En qualsevol cas, està tot millor que l'any passat.
Millor el què?
Home, el posicionament de Sitges en positiu l'any passat.
Sitges no està millor que l'any passat.
No.
No, Sitges no està millor que l'any passat. El posicionament del grup entre les forces polítiques.
No, jo em venia a referir, quan us deia el no, no em referia a com està Sitges. Referia que, des del punt de vista de les forces polítiques, això està millor que l'any passat. El clima està millor que l'any passat.
Jo continuo dient, no vull fer creure miratges.
Jo només us dic, entre la intervenció de Sitges en positiu l'any passat i la intervenció de Sitges en positiu aquest any respecte a les ordenances fiscals...
Ens hem reunit.
Vaja, un escolta una intervenció i escolta l'altra i és evident que no les pot comparar no mateix. Estem d'acord amb això?
Ens hem reunit.
Ja està.
És que moltes vegades havíem... I fixa't, si llegim les intervencions veureu que sempre han sigut en aquesta línia. Si hi ha reunió i hi ha pacte, després arribarem a acords o no. Però no té res a veure amb no poder reunir-nos. I reunir demana temps... I demana generositat per part de tots dos.
El que considereu,
o dels tres o dels qui formin part.
El que considereu és que Sitges està pitjor que l'any passat?
Sí.
En què?
En tot.
Per exemple, en tot?
En tot.
Voleu concretar una mica?
Et dèiem, la neteja. Vam posar 500.000 d'euros més a la partida de neteja, amb el vot contrari nostre que vam dir. No és qüestió de diners. Ja són molts diners, els 4,2, crec que eren 4,2... o alguna cosa així, sí, diria que sí. 4,2 milions d'euros de pressupost de CESPA, que és el més gran de l'Ajuntament. No és aquesta qüestió. Pregunteu-vos què funciona malament dintre la casa, perquè alguna cosa està funcionant malament i no és la manca de diners. I teníem raó, no ha millorat. Sí, alguns containers nous, sí. Sí, algunes gestions, sí. Però no ha millorat per mig milió d'euros més, que són molts diners. Continuo dient. Per tant, estàvem en allò cert. Els agradi o no, estàvem en allò cert. No era aquesta qüestió.
Segurament en part. Però algú us pot dir, bé, el pressupost de neteja a Sitges havia estat bastant més important dels 4.200.000 o dels 4.500.000 que és ara. I en aquell moment també es defensava que la neteja suposava per al municipi i havia de suposar una inversió important de diners perquè el sistema funcionés.
Correcte.
Per tant, en el seu moment... Diguem-ne, l'argumentació del diner com a eina fonamental per propiciar una infraestructura logística determinada que permetés que el poble era net s'havia utilitzat.
Correcte, però han passat moltes coses des d'aleshores.
No, està clar que han passat moltes coses.
No val només agafar que si s'havien disposat més diners en un determinat moment, quan hem tingut la crisi, quan hi ha hagut una sèrie de situacions que evidentment han estat relacionats amb el canvi de la realitat, i per tant anàvem amb el lloc on estàvem abans d'aquest augment de 500.000 d'euros.
Creieu, com ens manifestava Lluís Mercè, que no han servit per res aquests 460.000 euros?
Per molt poc. Jo no sé si faré servir el terme res, però per molt poc.
Per molt poc.
Perquè demostren, perquè les queixes és un dels problemes que tenim a Sitges, de tenir una... de que ens venen a veure, o que si ja tant sortim al carrer cada dia al matí i ens trobem una vila que no ens agrada, continua. Continua. Per tant, ara em diran més temps. Més temps. El temps passa. D'aquí res haurà passat mitja legislatura. Això passa molt ràpid i, per tant, poca broma. Són situacions que demanen molta responsabilitat i, per tant, no, poca broma.
Ens heu posat en un moment en què Sitges en positiu es va desmarcar de la resta, que va ser en aquest discurs, en aquestes argumentacions de Ricard Vicente a l'entorn del que entenia el grup, que és un problema de gestió i no un problema de diners per resoldre la qüestió de la neteja, i també, d'alguna forma, en el... no en el darrer ple, sinó en l'anterior, no en el darrer ple extraordinari, no el darrer ple ordinari, el posicionament de Sitges en positiu sobre els dubtes que us estava generant el procés de la llotja de peix.
Correcte.
I a partir d'aquí obrim també aquest altre debat dels darrers dies sobre la no coincidència de criteris entre dos departaments troncals d'un ajuntament, com són Secretaria i Intervenció, i sobre com es pot resoldre això. Anem per parts. Ho genera... Hi ha alguna cosa en el procediment del projecte de la llotja de peix o tal com està plantejat que ho genera malfiança o desconfiança o algun recel?
Com vaig explicar en el ple, com deies, en el ple de setembre, el tema de la llotja, des del primer moment hi hem estat d'acord. no només perquè neix d'un projecte socialista de l'alcalde Jordi Baget en determinat moment des de molt enrere, estem tirant molts anys enrere, sinó perquè creiem en un punt de venda de peix al port d'Aigua Dolç. I per tant, estem d'acord que la cofereria s'encarregui de la gestió d'aquesta llotja.
Aturem-nos un moment. De fet, per aclarir-ho, en podem dir llotja o no n'hauríem de dir
segons,
llotja?
Segons, parlar amb la comissió informativa no es podria dir llotja, perquè llotja té un terme, comporta una terminologia concreta que està
amb una normativa
concreta de la Generalitat, i per tant la llotja és a Vilanova.
D'acord, que seria un punt de venda de peix.
Punt de venda de peix.
Vinga, deixem-ho en punt de venda de peix.
I per tant, entenent...
Per no dir en una botiga, en una peixateria.
Amb el que volem.
Una botiga de peix, sí.
I per tant, que té claríssimament la seva part positiva pel fet de quilòmetre zero i per tant de tenir el producte de seguida que arriba i amb el tot el que representa. Tot això, evidentment que estem d'acord. Però com que som crítics per alguna cosa i deixem que ho digui el nostre grup, amb la Carme, amb el Marc, treballem molt bé els punts de ple. Jo no em posaré amb els altres grups, però jo sé que nosaltres ens ho mirem molt. Vam tenir molts dubtes amb el dictamen de la llotja de peix. Per què? El dictamen de la llotja de peix parlava de diferents documents. Entre d'altres, el contracte que havia de tenir l'Ajuntament amb el port per tenir el lloguer del moll,
sí,
del pantalà, que se'n diu, del pantalà, i de la part on hi anirà la llotja.
D'acord. És a dir, o de l'ocupació de l'espai, on hi aniran els mòduls d'aquesta botiga de peix.
Exacte. Pues aquí se'n parlava d'uns 100.000 euros entre una cosa i l'altra. Vale? Entre el pantalà, entre tot el que... A grans trets, eh?
Que l'Ajuntament pagaria el Port d'Aigua
Dolç. El Port d'Aigua Dolç per tenir aquest espai. Bé, això no s'ha parlat enlloc i crec que en aquest cas la interventora tindria raó, perquè és uns diners que en cap moment es diuen que es pressupostaran, que la pressupost de l'any que ve, però en cap moment s'han parlat i que no s'han fiscalitzat per lloc. Per tant, entenc el neguit de la interventora que digui això no s'ha dit, ni s'ha parlat, ni s'ha fiscalitzat.
D'acord.
Fins aquí. Interventora, hi ha coses que no m'agraden i que crec que s'ha excedit en el seu paper, i n'hi ha altres
en
que
això
sí,
coincidiu amb
que
més, sí, amb
que,
més d'un, eh?
I n'altre que fa bé la seva feina també moltes altres vegades, eh? Vull dir, hi ha vegades que certament sembla que políticament entri en uns espais que no li toquen.
Però és a dir, hi ha un cert posicionament també, més o menys comú en més d'un regidor, perquè, en assenyalar, diguem-ne, en la part negativa de la intervenció, que s'extralimita. I en la part positiva, que està exercint la seva feina d'una forma molt escrupolosa.
Correcte. I per tant, que dona molta confiança amb la part aquesta estricta.
D'acord.
Eh? Perquè ho necessitem, els regidors. I aquí vindrà a contestar aquesta pregunta que em feies entre els dos carres.
Entre secretaria i intervenció.
Entre secretaria general i intervenció general.
Us agradaria, però, un interventor que amb una mica més de mà esquerra?
Més que mà esquerra, hi ha temes que, evidentment, ella pot...
De sensibilitat?
Sí.
Sí.
Ella pot pronunciar-se, però hi ha punts que veus que bueno, això és una decisió política.
D'acord.
I per tant, després vostè em podrà dir això no es pot fer, o això ho hem de mirar de fer d'una altra manera, perquè la voluntat política, que som els representants públics i per tant els que hem estat elegits, si decidim anar cap aquí, doncs poder-ho gestionar.
D'acord. No ens movem però, de la botiga de venda
però,
de peix, parlàvem d'aquests.
El tema de la llotja de peix. Hi havia el contracte amb el port. Bueno, això estava dintre dictamen i s'aprovava inicialment. No n'havíem parlat. Amb el contracte amb la confraria, perquè s'encarregui de la gestió del llotja peix, també hi havia una sèrie de coses que, a part que estava mal redactat, el document molt mal redactat, són d'aquestes coses que nosaltres considerem que no poden anar a documents mal plantejats en una aprovació inicial, hi havia una sèrie de temes en el qual la confraria s'hauria de fer càrrec d'una direcció, per tant pagar-la, altres tipus de llicències, altres tipus de qüestions que s'havia de fer càrrec a la confraria, quan en un document de la confraria ens deia que la situació econòmica de la confraria és delicada. Per tant, jo venia a dir, tots som conscients de que estem agafant aquests compromisos perquè s'està aprovant aquest dictamen avui. Per tant, després no em diguin, no, s'estaven aprovant.
Perquè ens entengui tothom, la confraria hauria de contractar algú per gestionar aquest punt de venda?
Exacte, segons el contracte,
segons
aquest document que sí, estava en el dictamen.
I per altra banda, la confraria escriu i diu en veu alta que no té capacitat econòmica per afrontar aquestes obligacions contractuals.
Exacte. I ens explica la seva realitat. Jo crec que dels documents que estic parlant que anaven al dictamen, el que explica millor i és més real en el que s'està passant, és justament el document de la confraria.
D'acord.
És el que li dono la màxima, la màxima que és en realitat, que és el que s'acosta més al que està passant. Per tant, davant de tots aquests fets, la nostra intervenció del grup era: no està prou treballat aquest tema i és un tema molt delicat, i a part tenim que intervenció i pos una suspensiva, vale? Per tant, que no està d'acord amb com es faran les coses i per tant hi pos una suspensiva. Des del nostre punt de vista, el raonable hauria estat retirar-ho perquè no estava prou ben treballat. Ja sé que sona, ja ho vaig intentar explicar, ja ho sé que sona, o ho volen tornar a retirar o no volen que tirem endavant. Bé, si jo li estic dient que els documents no estan ben fets, no aniran massa lluny si estan mal fets, i siguem conscients, i en algun moment tindrem un problema. Crec que és la meva obligació i responsabilitat dir-ho i, per tant, demanar la retirada.
Us ho veieu a venir, això? Que hi haurà un problema?
Pot haver perfectament un problema, sí, amb els documents aquests s'han de redactar d'una altra manera, segur.
Si
tal
no...
i qual com estan, xoquen entre si. Hi ha algun document que se li dona al port
unes
competències que després a la confraria també se li donen. Hi ha moments que crec que no hi ha cap maldat, també ho dic, que cap maldat ni cap mala intenció, però que arriben a... que molt fàcilment, si algú agafa, dirà això no quadra, per tant, ho aturo.
Per tant, dit així, tenia raó la interventora en proposar una suspensiva per això?
La suspensiva de la interventora anava...
No tenia relació tant amb això que dieu.
Això, eh? Per tant, fins
és
aquí.
A dir, a part de la... suspensiva de la interventora,
hi havia tot
el grup
tema que
de Sitges en Positiu veia totes aquestes contradiccions en la documentació.
Exacte.
D'aquest projecte.
I per tant, claríssimament a favor del projecte, i així ho he fet saber en els pescadors.
Sí, no, us veu cansada de dir-ho.
I amb la direcció del port. I amb tots. Perquè la veritat és que volem que tirin davant i estem convençuts que tiraran davant. Però, i a partir d'aquest punt, també és una altra qüestió, que si mai arriba a haver un acostament amb el govern, també hi haurà aquest punt, és el que passa amb la Secretaria General i amb la Intervenció General, que no és un tema menor. Ja fa temps que el senyor alcalde ha motivat una guerra amb intervenció. Tots sabem que hi ha un problema, i ho hem dit. I per tant, ell és el primer responsable que ha motivat que la relació sigui tensa. Per tant, la interventora tindrà el seu criteri, l'alcalde tindrà el seu criteri, però qui ha motivat que la situació estigui com estigui, com a càrrec públic, la interventora fa la seva feina. Crec que el Miquel s'ha equivocat, i ho he dit des del primer dia, motivant aquest enfrontament. Em sembla talment que li vagi bé aquest enfrontament per justificar altres coses, si deixeu-me que sigui sincer. Davant aquest fet, que sabem que es va obrir un expedient amb la interventora, que no en sabem res, i que també és d'aquestes coses que dius, mira, pam, llences una de grossa, però després, bueno, i què ha passat? M'explica una miqueta quin és el procés i on està, i perquè va ser un titular evidentment cercat, però i què passa, no? I què ha passat? I què creieu, senyors del govern, que passarà, no? A part d'això, ja ho vam dir, és una mala solució, una absoluta mala solució, que quan no tinguem el vistiplau de la interventora, busquem un advocat extern, que ja ho sé que es pot fer i que es fan estudis, però dic com a fórmula, quan la interventora no estiguem d'acord, buscar un advocat des de fora que ens justifiqui i ens digui el que ens va bé, no és una bona solució.
Aturem-nos un moment aquí. Creieu que aquest informe extern o l'informe de secretaria és un informe induït?
Vostè, quan demanem un informe perquè no hem arribat amb intervenció a un acord, què estem cercant quan busquem un informe?
És que aleshores podem tenir aquella certa sensació, i ja sabeu que veu que en el ple també, diguem-ne, aquest fil es va estirar fins que va haver aquest enfrontament que vau tenir amb l'alcalde, però sí que és cert que plantejant-s'ho així des de fora pot donar aquella certa sensació que estem parlant del cas d'un professional que respon a l'encàrrec de fes-me un document que vagi amb un criteri contrari al que tinc sobre la taula.
Jo el que dic és que quan ho demanes a fora i ho demanes amb una persona de confiança, perquè com ho vaig dir al ple, és un càrrec d'exconseller de l'Ajuntament de Barcelona, per tant d'aquests càrrecs de convergència, no si volia un criteri extern i neutre, no ho heu fet gens bé. O allò com la dona el César, no? Que no només ho ha de ser, sinó ha de semblar. Doncs igual, demanar-ho amb una persona de càrrec durant molts anys a l'Ajuntament de Barcelona de Convergència no ajuda a aquest plantejament. I el que dic és que en cap cas és la manera de solucionar un conflicte amb intervenció. Perquè, com entendran, intervenció no s'ho devia viure massa bé, això. I si cada vegada, i és possible que hi hagi més problemes amb intervenció, perquè sabem com van les coses i com estan les coses, ha de ser la manera de solucionar-ho, no arribarem a bon port.
Heu llegit l'informe de secretaria i aquest informe extern?
L'informe de secretaria agafa, tal qual, el senyor Lloberes, el d'aquesta persona externa, i se'l fa seu. A mi això em preocupa. El secretari general, per mi, a qui li tinc tot el respecte del món, és una persona amb una gran responsabilitat dins l'Ajuntament, i per tant aquesta guerra que hi ha també, aquesta diferència que hi ha també entre secretaria general i intervenció, amb l'alcalde amb un espai de poder claríssim i un espai d'intervenció claríssim, no ajuda gens. I per tant, deixeu-me que sigui sincer, no anem pel bon camí. Si entrem a govern, això, si entréssim a govern, aquestes qüestions no es podrien donar.
Us demanaré més sinceritat encara. En aquest estat de coses, us cregueu més l'informe d'intervenció que el de secretaria? Mm. Us genera més confiança l'informe d'intervenció que el de secretaria?
No té per què, sincerament, no té per què.
És que donava la sensació quan parlàveu...
Dos criteris completament diferents.
És a dir, quan heu dit l'Ajuntament demana un extern, un informe. Mm. Aquest extern havia estat a l'Ajuntament de Barcelona en l'àmbit de Convergència, bla, bla, bla. Mm. Aquest informe extern arriba a l'Ajuntament i la secretaria se'l fa seu, sense afegir-hi ni un punt, ni una coma, ni una ratlla. Mm. D'alguna manera, l'explicació d'aquests fets és bàsicament interpretable d'una forma, que és la de, necessitàvem una contrarèplica a l'informe d'intervenció. Fa un moment heu dit que, llevat d'alguns moments en què us semblava que la interventora s'extralimitava en el seu plantejament, hi havia moltes coses del que deia en el seu informe amb les quals hi estàveu d'acord i creieu que, que podien preocupar en el futur. Per tant, feta l'explicació del paper de la interventora i feta l'explicació del paper de la secretaria, segons ens heu dit, dona aquella sensació que, si ja és en positiu, se'n refia més del treball de la intervenció en aquest informe sobre la botiga de peix al port dels pescadors que del paper de secretaria en la gestió d'aquest informe extern sobre la confraria de pescadors.
En la part econòmica, en mostres de la gestió econòmica fiscalitzadora, hi ha moltes parts que estem d'acord amb l'informe d'intervenció. Però hi ha altres que sí que hi ha una extralimitació, que veiem una extralimitació de les seves funcions.
Però què ho genera?
El mateix document.
Però què ho genera més confiança?
Jo el que entenc, desconfiança de la relació entre intervenció i secretaria.
No, què ho genera més confiança?
Ni una
ni l'altra.
Convençuda i segura i total, cap ni una. Perquè es veu d'una hora lluny, si qualsevol sitgetà que ho pugues fer, llegeixes dos informes i es veu que és una guerra entre un i l'altre. Un ha dit una cosa, l'altre en el mateix document intenta arreglar-li amb notes vermelles, que és molt indicatiu i és molt curiós d'analitzar, veure com...
És a dir, que hi ha anotacions com...
Hi ha anotacions a nivell, amb Word, però en el mateix document, aquí no, tal. I amb la interventora, a la vegada també hi ha unes contrarrèpliques. Convençut entre un i l'altre, jo els hi dic amb dos, crec que ho vaig deixar clar en el ple, vostès no poden posar-nos en aquesta tessitura en els regidors. Vostès són els càrrecs de màxima responsabilitat i vostès han de dir si és o no és, i hem d'arribar a un acord. Motivar des de l'alcaldia que aquesta situació es dongui entre secretaria i intervenció, i deixeu-me que faci responsable a tothom que té possibilitats d'arreglar aquestes coses. No vull deixar l'alcalde al marge, perquè l'alcalde, si és la meva situació, tindria molt clar que alguna cosa haig d'intervenir, perquè que tingui secretaria i intervenció enfrontats no és un problema, i no és tant secretaria sinó des d'alcaldia. Per tant, el problema que veig de fons, Vicenç, és aquest, és que hi ha una situació enconada entre secretaria o entre alcaldia en secretaria i intervenció, i que la manera de desbloquejar-ho a través d'un informe extern, i no perquè sigui extern sinó per la manera com s'ha fet, no ajudarà a solucionar les coses i per tant acabarà contaminant més el camí.
Pot ajudar el gerent a desbloquejar aquesta situació?
Bueno, el gerent que va començar la setmana passada, bé sabeu que nosaltres estàvem a favor d'aquest tipus de càrrecs gerencials i directius d'alt rang.
Que l'heu vist, que hi heu parlat.
Ens vam saludar el dia de la cloenda del cinema, vaig tenir l'oportunitat de saludar-lo, però de moment encara...
Més enllà de la salutació.
El deixo treballar una miqueta, que si tu i...
Sí, perquè és clar, no podem fer-ho, que saluda bé, que saluda malament.
No, exacte. No. Entenc que necessita el seu temps per situar-se, i li vaig dir, ens veurem en breu, però entenc que deixem un espai perquè es situï i vegi, perquè crec que té molta feina a fer, i bé, alguns deien que quan arribi el gerent, o la gerenta, en aquest cas el gerent, se solucionarà moltes coses, bueno, vull veure-ho. Són d'aquestes coses que jo també penso, ja ho he dit més d'una ocasió, no depèn del gerent en si, depèn de moltes altres coses i també del criteri polític que s'executi.
D'entrada, el procés, el perfil escollit, se diu més o menys el que creu Sitges en positiu que hauria de ser, una persona aliena d'alguna manera a ideologies, a partits polítics, a tot això, se diu aquesta persona...
D'entrada, sí. Vull pensar que sí.
Per tant, hi ha una aposta de confiança en la figura del gerent.
Començaria molt malament si encara no li permeto
però...
l'espai per situar-se, evidentment. Jo crec que cal tirar-ho. Altra cosa és que vull pensar que tot el problema que veiem amb intervenció, que recordem que intervenció ve... la situació definitiva problemàtica perquè la intervenció no veu que els càrrecs gerencials puguin estar gestionant i es tramitin de la manera que s'estaven tramitant, i per tant també demano a l'alcalde que això com ha quedat, no? Vull dir, entenc que l'alcalde ha tirat pel dret en el sentit del que considerava al marge d'intervenció, i també haurem de veure si això acaba tenint conseqüència o no, però en tot cas, i això que dèiem amb la bona voluntat, malgrat la clara crítica cap a com estan fent les coses al govern, li dono favor al senyor gerent perquè situï, perquè vegi com estan les coses i proposi, des de la seva tasca màxima directiva, sortides.
El que enteneu, i és una pregunta retòrica, és que secretaria i intervenció han de tenir una relació absolutament diferent a la que tenen ara?
Sí, completament. I no posar en jaque, que diríem, els regidors en un ple. Jo tinc clar en què posto políticament, i cada grup entenc que el té clar. Per tant, quan arriba un plantejament que se'ns demana polític per arribar a alguna consideració, i llavors ens arriba les suspensives, jo primer vull haver vist la proposta de consens.
Ja ens està bé, però segurament des de casa, o bé, pensava, no, escolta'm, sou regidors, no? Bé, heu d'exercir una responsabilitat i una decisió i assumir-ne les conseqüències.
Fem.
Perquè si no, això té aquell punt de me'n vaig al metge, tinc dos cirurgians davant, un em diu que m'operi, l'altre em diu que no, i jo haig de decidir. Perquè alguns hem de creure, suposo, no?
Evidentment.
Alguns hem de creure. Però... I poden ser dos excel·lents professionals i que un tingui un criteri i que l'altre en tingui un altre.
Doncs haurà d'haver un moment de consens. O no? O anem a treballar per consens o no anem a... Clar, perquè és que hi ha coses que a mi em destroten, eh? O hi ha un plantejament de professionalitat i a la vegada de consens i de posar-se en una taula i d'arribar a acords, i si no parlar-ho. I l'altra d'una confrontació directa. No em val això. Ja t'entenc, l'exemple.
No
em val que em digui, ha de decidir. No, primer hem d'arribar a un consens. Com qualsevol grup, com qualsevol equip, primer hi ha d'haver una tasca. Abans d'arribar al punt final, hi ha molta feina a fer per mi. És que, home, si no, a la mínima que en Vicenç pensa una cosa i en Ricard una altra, al cada dia ens aixecaríem sense possibilitats d'entendre'ns. I això no és política. I això no és gestió municipal. No fotem. I per tant... No estic d'acord, vull dir, primer hi ha d'haver, jo em dono compte que ara no es parlen i que un diu una cosa i l'altre diu una altra, bueno, portem-ho ple, i llavors quedarà malament el regidor que no ho recolzi perquè és que està en contra. No és això, senyors, no és això, perquè després serem els primers que la llotja i direm, no ha arribat a bon port,
per tant, interpretant-vos, el que va succeir va ser una manera de forçar la situació utilitzant el ple municipal?
No, m'ho van portar al ple. I vaig voler demanar explicacions.
Però és a dir, forçar una situació que no hi havia forma de resoldre entre secretaria i intervenció, doncs es porta al ple municipal i aleshores segur que la desbloqueges apuntant els regidors com a responsables finals d'una decisió.
Totalment.
És això?
Totalment, i més quan el tema de l'informe s'ha demanat a fora, llavors ja el tinc, ja tinc aquí, ara ja tinc el que necessito i per tant ho porto ple, i qui no, en contra, no és així això.
Com resol l'assumpte del Club Natació?
L'altre dia l'alcalde en plens ens demanava valentia política amb el tema de la llotja. Jo li demano valentia política sempre i cada dia, no només amb la llotja. I per tant, aquest tema del Club Natació ja fa massa temps que s'arrastra i hem de prendre decisions.
Si hagués tingut valentia en el seu dia, s'hagués pres una decisió més dràstica, segurament, no?
en el seu moment es va voler buscar i agafem una altra vegada el passat. I sempre tinc aquest allò del passat que sempre em ve a buscar. Bueno, si em ve a buscar, jo el vinc a trobar. Es va voler prendre una decisió per tal...
Ja us l'he plantejat sense intenció.
De no haver fet mal al club.
I per tant,
entenc i estic convençut que es cercava una possibilitat per intentar resoldre una situació molt delicada.
Diguem-ne que en el fons estem en el mateix registre. Tothom el que vol és cercar la millor solució.
Exacte.
Però tant abans com ara, segur que hi ha persones que diuen difícil ho tindràs per trobar la millor solució, com fa 6 anys difícil es tenia per trobar una millor solució.
Crec que cal, primer de tot, mirar una mica més a dalt, quines polítiques esportives volem fer, quin plantejament ens imaginem d'aquí 10-15 anys, cap on volem anar, i llavors valorarem què podem fer i què volem fer. I segurament serà molt difícil mantenir les dues piscines, si sóc sincer. Jo vull que el club, no vull fer mal al club, faltaria més. Cal reunir-se, cal veure quines són les millors opcions perquè ens surti a bé. Vull dir, no es tracta de carregar els neulers a ningú, perquè crec que l'Ajuntament des de fa temps ha tingut moltes responsabilitats i per tant no es tracta de carregar els neulers a ningú, però també és veritat, mantenir les dues estructures des del municipi, ara que ha passat al municipi, no sembla massa lògic i per tant difícilment defensable. Per tant, crec que cal posar sobre la taula altres mesures amb les quals el club no en surti perjudicat, però veure com una venda d'aquests terrenys per part de l'Ajuntament, algun tipus de pacte, algun tipus de negociat, alguna cosa per la idea de, crec, de no poder mantenir les dues estructures municipals.
De la mateixa manera que dieu no veig factible mantenir dues piscines, veieu factible la construcció d'una piscina olímpica?
No. Per la mateixa, és dels criteris de quan es va fer el pla de viabilitat, però el pla de viabilitat no passava per aquesta piscina. És que hi ha hagut alguns persones que els he sentit i no anava lligat una cosa amb l'altra. Va sortir aquest tema a la vegada.
Sí.
És que també tenim el projecte de... Però no anava lligat al pla de viabilitat. O sigui, el pla de viabilitat de la piscina va per una banda, que no té res a veure amb la construcció d'aquesta piscina olímpica. Són dues coses separades. I en aquest plantejament, en el meu grup no ho veu massa clar. Primera, perquè no creiem tenir el mercat per poder assumir, per poder desenvolupar aquest tipus d'infraestructura. I per tant el seu manteniment, i bé sabem que el manteniment d'aquests equipaments són molt, molt cars, demana molta inversió, seria molt prudent. I per tant ara per ara no tinc prou documentació justificativa que des del meu grup veiem clar la construcció de la piscina municipal.
Veieu més clar la venda
olímpica, per dir,
veieu més clar una possible venda dels terrenys, dels antics terrenys de la natació, per intentar trobar
és un tema. Penseu que en el moment que s'ha dissolt el consorci, sí, hem assumit l'hipoteca sencera, hem assumit que la piscina necessita 1 milió d'euros d'inversió per arreglar-la, i per tant estem parlant de molts diners, i per tant no crec que un disbarat a proposar també aquesta venda i a veure com ho fem.
Són les 12, Ricard Vicente, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Aquí estarem.
I a tots vostès, demà divendres a les 9 del matí. Tornem. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.